HAC1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 8. A aquesta hora encara hi ha problemes a la P7 a l'altura de Fogars de la Selva. Això després de l'accident que hi ha hagut aquest matí, a primera hora, on un camió ha bolcat i n'ha mort el conductor. Malgrat tot, la situació ha millorat a l'última hora. Més detalls des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
Ha millorat força el trànsit en aquesta autopista P7. El que seria la zona de Fogars de la Selva ja la podem donar per normalitzada, circulació ja força tranquil·la. Recordem, però, que s'ha produït un darrer accident fa poc més d'una hora a la zona de Sant Celoni. Aquí encara s'hi treballa i aquí encara hi trobaríem aturades d'uns 3 quilòmetres. Per tant, ara, bàsicament, la P7 presenta aturades d'uns 3 quilòmetres a la P7, a Sant Celoni, i en sentit nord, en sentit Girona. Ha millorat molt el trànsit a la C35, bàsicament queda un pèl carregada, quilòmetre, quilòmetre i mig, la zona d'Hostalric, i també ha millorat força tota la zona de Tordera. Queden retencions d'un quilòmetre a la C32 per enllaçar amb la GI600, també aturades a la Nacional 2 en aquesta zona de Tordera, de quilòmetre, quilòmetre i mig, en sentit nord, i en canvi la GI600 força plena entre Blanes i Tordera, amb retencions de més de 4 quilòmetres. De fet, també en aquesta zona van carregades les carreteres que coneixen Blanes i Lloret de Mar, i baixant la C63, baixant cap a Lloret, també presenta aturades d'un parell de quilòmetres. Ens queden dos punts. L'accident que s'ha produït també a la C65, entre Cassà de la Selva i Llagostera, encara s'hi treballa. Hi ha aturades de més de 3 quilòmetres i en tots dos sentits de la marxa. I acabem a l'altre extrem, a la Nacional 340, a Altafulla. Aquí, per volum de trànsit, retencions destacades de més de 4 quilòmetres en sentit nord, en sentit Barcelona.
La Generalitat critica la manca de consens del govern espanyol en el decret d'estalvi energètic. També denuncia que el pla s'ha fet de manera precipitada. Després de la reunió d'avui entre el govern espanyol i les comunitats autònomes, el govern ha anunciat que crearà una comissió de treball amb els responsables d'energia, comerç, turisme i seguretat industrial per activar el pla de contingència. I és que el govern espanyol ja ha dit que manté el decret, que entrarà en vigor la nit de dimarts a dimecres. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ho ha deixat clar aquest migdia, malgrat que comunitats com Catalunya habían demandado más margen para aplicar las medidas.
Ha habido comunidades que han pedido la retirada del decreto ley. El decreto ley está en vigor y algunas de las medidas se empiezan a aplicar a partir del miércoles. Un aplazamiento supone un nuevo decreto ley. Por tanto, en efecto, no va a haber ningún tipo de aplazamiento.
A partir de la nit de dimarts a dimecres es limitarà a 27 graus l'ús de l'aire condicionat i a 19 graus la calefacció a grans superfícies, estacions de tren i autobús, aeroports, hotels i centres culturals. També s'hauran de pagar els llums dels aparadors i dels edificis públics a partir de les 10 de la nit. La Direcció General d'Atenció de la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, investigarà si l'Ajuntament de Vilassar de Mar, al Maresme, va vulnerar els drets dels menors a la pornogincama. Drets Socials ja ha enviat un requeriment demanant informació de l'activitat que es va fer, recordem-ho, dins l'estiu jove del poble i on van participar nens d'11 i 12 anys. El departament reconeix a RAC1 que no cal notificar què es fa dins d'una gincama, però sí diu que cal tenir l'autorització dels pares per participar-hi. I la vaga dels tripulants de cabina de Ryanair deixa per ara 8 vols cancel·lats a l'aeroport del Prat, també 18 retards. A l'aeroport de Girona, l'aturada ha provocat 3 retards. El secretari de comunicació del sindicat USO de Ryanair, Pau Ibarzábal, parla d'una afectació baixa per culpa de serveis mínims que diu són abusius.
La previsión que tenemos es que la afectación sea mínima. Lamentablemente hay un 80% de servicios mínimos que ha decretado el Ministerio de Transportes. Desde los sindicatos creemos que es abusivo y casi que vulnera nuestro derecho a huelga.
A tot l'estat espanyol s'hi han cancel·lat 10 vols i hi ha hagut més de 100 retards als aeroports on opera la companyia. I ara els esports, en Ferran Cuixart.
L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del migcampista Edu Expósito, que signarà per les properes 5 temporades. Expósito té 26 anys i arriba procedent de l'Eibar, de segona divisió, a canvi de 4 milions i mig més variables per convertir-se en la cinquena incorporació de l'equip de Diego Martínez. Mentrestant, al Barça, el director de futbol, Mateu Alemany, s'ha reunit aquest dilluns amb el representant de Marcos Alonso, lateral esquerre del Chelsea, que té permís per fitxar pel club blaugrana. Totes dues parts treballen per tancar la incorporació sense que el Barça superi el límit salarial. En aquest sentit, avui també hi ha hagut reunió amb el capità Sergio Busquets i encara en clau Barça, el primer equip femení, ha iniciat l'estatge de la Vall d'en Bas, on s'hi estarà fins el dilluns vinent. La sueca Rolfo s'ha incorporat al grup després de jugar a l'Eurocopa, mentre que Andrea Pereira no ha entrat al grup de 26 jugadores que han viatjat a la Garrotxa. I en plena poliesportiva, el pilot de MotoGP, Aleix Espargaró, té una fractura al taló del peu dret provocada per l'accident que va patir en els entrenaments lliures del Gran Premi de Gran Bretanya d'aquest passat cap de setmana. En un comunicat, l'equip d'Aprilia ha assegurat, però, que el pilot no haurà de passar pel quiròfan.
I el temps, encara queden alguns xàfecs localment forts al voltant del Solsonès, la Segarra i zones properes, però aniran desapareixent amb el pas de les hores. La nit serà molt tranquil·la arreu, però amb ambient càlid i xafogós, això sí, a la costa i al prelitoral, fins i tot en alguns punts a l'interior. Demà a la tarda tornaran a caure ruixats i tempestes al nord del país. Més informació d'aquí una hora i al portal de notícies RACO.cat.
Apartaments Hawaii, amb Marc Bala. Data de curiositat, amb Míriam Díaz.
Data de curiositat amb Míriam Díaz, que repassarem les millors efemèrides que van del 8 al 14 d'agost, aquesta setmana tan calorosa d'agost, Míriam.
Ai, sí.
Sort que no ens van anar a RAC1 a treballar, eh?
Sort que podem fer-ho en aquest espai meravellós, en aquests apartaments, amb aquesta piscina, que de debò és un luxe.
Sí.
Poder venir aquí cada dilluns.
Ai,
sí. Però avui, escolta'm, avui vinc forta, eh?
Sí?
Vinc molt forta.
Ui.
Per això he decidit posar l'indicatiu.
Ai, preparem-nos.
Si hi ha nens a prop, tanqueu-los en una habitació, el que sigui, que no escoltin
pobres.
La ràdio. No,
ai,
perquè clar, a veure, és aquella cosa de dir...
Tanqueu-los en una habitació.
Surfejant una mica en l'equilibri. Però bueno, vinc forta per què? Perquè les dones tenim el nostre 8M, eh?
Sí.
Però, escolta, m'he vist que tenim més dies per reivindicar-nos. Hi ha un altre dia que és el 8A, que és avui, que és el dia que hem de reivindicar, malauradament, un dels temes, podríem dir, més tabús que hi ha hagut a la història, que és aquest.
Orgasmo. Oh. Nadie te quiere mencionar. Y sin embargo, todos te quieren disfrutar.
Exacte, perquè avui és el dia de l'orgasme femení. És un dia que té l'origen en un poble del Brasil, que es diu Esperantina. I per què? Perquè allà un regidor va descobrir que el 28% de les dones de la regió eren incapaces d'arribar a l'orgasme.
Ho va descobrir ell sol?
Sí, perquè va descobrir un estudi de la Universitat Federal i llavors, en veure aquelles xifres, va dir: això no pot ser, això és un greu problema de salut pública. I va decidir, doncs, instaurar aquest dia mundial perquè hi hagués, doncs, una mica aquesta consciència, doncs, que no es preocupava ningú per la salut sexual,
sí,
i el plaer sexual femení, no? A casa nostra, l'última enquesta que he trobat és de Control, que és aquesta marca de preservatius, on diu que 6 de cada 10 dones de l'estat espanyol han admès tenir dificultats per arribar a l'orgasme, cosa que trobo una quantitat bastant important. Històricament, com dèiem, la sexualitat femenina ha estat un tabú, però fa pocs anys que, gràcies a Déu, anava a dir, bueno, a Déu o qui sigui, començar a parlar, gràcies no a Déu, sinó a aquest aparell.
Aquest aparell que també podria ser Déu, eh?
El Satisfyer, que no falla, segons la cançó que us acabo de posar, que no me'n recordo de qui és, però em venia molt bé per aquest moment. El 2019...
Com es nota que estàs de vacances, relaxada...
Ai, sí, mira, és que...
És igual,
un moment que dius, va... Atenció a les xifres, eh? El 2019 se'n van vendre 2 milions de Satisfyers i el 2020 4 milions.
Uau!
Amb la pandèmia i el confinament direu: la cosa va anar de baixada. Doncs no.
No, senyor.
Clar, perquè va ser
al contrari.
Un gran any pel sector. Clar, la gent tancada, no podien tenir, doncs, relacions amb altres, doncs dius, doncs, les tinc amb mi mateix.
Clar.
Per tant, les joguines eròtiques, escolta'm, doncs van anar bastant bé les compres.
Vosaltres sí. Recordeu la primera vegada que vau sentir a parlar del Satisfyer?
Jo sí.
Jo aquí, a la ràdio.
Perquè crec. Sí que jo recordo aquest moment, com del meu entorn, de...
Sí, sí.
De com, heu provat això que és tan nou?
Sí.
I com va ser com un boca-orella?
Jo va ser sí. En una terrassa amb unes amigues que de cop una ens va fer callar totes i ens va dir: noies, calleu un moment, us he d'explicar una cosa. I ens ho va descriure, bueno, amb tot detall.
Amb pèls i senyals.
Sí.
Jo he de dir que sóc la divulgadora number one d'aquest tema, perquè com que ho vam descobrir aquí a la ràdio, de seguida vaig fer difusió absoluta a tots els grups de dones del meu voltant i també va ser tema de conversa I fins i tot recordo una comanda col·lectiva de Satisfyers aquí a la ràdio.
Carai, això no ho sabia,
sí,
jo.
Home.
Però el tema és que jo me'n recordo perquè era el primer cop que parlàvem de masturbació amb
correcte,
les meves amigues.
Correcte.
Vull dir, per això me'n recordo, que és fort, també.
És que això és el que ha generat, més que la parella en si, és tot el que ha generat, que ha obert una mica la ment i el fet de que entre nosaltres també parlem d'aquest tema, no? I també veure el nerviosisme del sector masculí, no? Que entre riures deien, a veure si això... Sí. Si això, que és un debat una mica inútil, però bé, hem de dir això, que aquest Satisfyer...
És que, perdona que et talli, Míriam, perquè jo he recordat una amiga després d'un dinar explicant que li havien regalat un Satisfyer i va començar a explicar amb tota mena de detall tot el que, bueno, la seva experiència amb l'aparell. I escolta, estava encantadíssima. I ara m'ha vingut també al cap aquesta experiència.
Clar, és que va generar això, que era de dir...
Però és que aquesta conversa abans
no
era imaginable, inimaginable, una conversa així, no? Tant entre nosaltres, que potser és més fàcil, però entre un noi i una noia explicar-li, no?, el que fa sentir aquest aparell, home, trobo que bé, ha trencat molts tabús, molts molles aquest aparell. I més dades que he trobat. Mira, segons una enquesta de la marca de joguines eròtiques Lelo, 6 de cada 10...
Quin nom?
Sí, home.
Lelo?
No el coneixes?
No.
Doncs és una de les marques de succionadors de clítoris més coneguda. Més n'hi ha uns que tenen com una forma... Ara semblo jo aquí la venedora de... N'hi ha uns que tenen com una forma de pingüí, que van amb un frac i són així petitons. No sé, són monos. Doncs aquesta empresa diu que 6 de cada 10 dones han confessat fingir un orgasme alguna vegada a la vida, que també és l'altre tema, és a dir, el no poder arribar als orgasmes i fingir-los per no quedar, aquella cosa amb la parella. I per orgasmes fingits, home, no podíem fer aquesta secció sense escoltar l'orgasme fingit per excel·lència.
Sí, 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 sí.
Bé, no el posarem tot per no posar catxon a l'audiència, però és Meg Ryan, enmig d'un restaurant ple de gent quan en Harry va a trobar la Sally.
Hi ha restaurants tan bons que a mi també em provoquen això, eh?
Imagina't, és que a vegades el menjar provoca més plaer que un orgasme a vegades. Pel·lícula de Bob Reiner del 1989, atenció, avançats a l'època, posar això a pantalla als anys 80, i tot venia d'aquesta discussió.
¿Cómo sabes si realmente...?
¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo?
Es posible.
No digas tonterías.
Doncs és la Sally i en Harry doncs, discutint d'això, de si les dones podien fingir. Ell deia que amb les que ell havia estat segur que mai havien fingit un orgasme i ella deia, com ho saps, no?
Els que et diguin això és que li han... Bueno,
i li fa la demostració. Cal saber que aquesta escena no era el guió. Es va afegir després...
Ostres!
Perquè Bob Reiner va tenir una conversa amb una de les guionistes, que és Nora Ephron, ha estat premiada per els seus guions, on li va explicar que les dones són capaces de fingir orgasmes. Llavors ell va dir, ostres, això ho he d'afegir a la pel·lícula, i es va crear així. El millor moment, però, per mi, d'aquesta pel·lícula és just després que Meg Ryan, davant un estorat Billy Crystal, i a mig restaurant, donés per acabar l'orgasme.
Tomaré lo mismo que ella.
La senyora que està allà asseguda i només diu vull lo mateix per tenir el mateix. És sublim, o sigui, aquesta escena. I a tall d'anècdota us he de dir que el restaurant on es va rodar, que és el Katz Delicatessen, al carrer East Houston de Manhattan, a Nova York, es va fer d'or els anys posteriors a la pel·lícula.
Si la clientela estava així de satisfeta.
Perquè van col·locar una placa a la porta on animaven a la gent a viure l'experiència de Meg Ryan amb els seus famosos entrepans de pastrami. Segueix obert, us ho he de dir, per si aneu a Nova York i voleu doncs, una mica recordar aquesta escena mítica. Cada setmana, atenció, serveixen 6,8 quilos de pastrami, 3.600 quilos de carn de conserva, 910 quilos de salami i 4.000 salxitxes. O sigui, aquest restaurant que us el recomano jo quan vagi a Nova York i penso anar. Però bé, ja que m'estic
i pediràs lo mismo que la senyora,
sí,
no?
Quiero lo mismo que me Ryan. Bé, m'estic enrotllant molt, deixa'm acabar, però crec que amb el referent de l'orgasme femení català, si canviem el pastrami per bolets i la Meg Ryan catalana, sens dubte, és ella.
Mira, Carmen!
Ah! Calla, calla, que no es pot cridar!
Oh! Mira.
Oh, quina il·lusió! Oh, i tant! Oh, quina meravella!
Hòstia, allà dalt!
Oh, un altre! I allà un altre!
És la Carme Ruscalleda i el capítol que va protagonitzar de buscador de bolets a TV3, doncs que orgasmava amb cada rovelló, amb cada pinatell que trobava pel bosc. I
aquest és l'incentiu, no, dels caçadors de bolets, que,
sí, sí,
que senten com una mena d'alegria cada cop que ho troben.
Sí, sí, sí.
Ara hem fet menció a això, que avui és el Dia Internacional de l'Orgasme, però a mi saps que jo tinc debilitat també pels aniversaris, perquè si també sabem l'edat de la gent, podem fer una mica el xafardès. I això a mi m'agrada. Portes aniversaris o no?
Porto aniversaris. Mira, a destacar avui aquest. Qui és, que no sona? És David Howell, més conegut com a D.H.
Home, i tant!
El guitarrista i baixista d'U2.
Que sempre va amb gorro, aquest senyor.
Sempre va amb
gorro. És com el guitarrista de Amaral.
Sí,
heu vist mai el guitarrista d'Amaral?
O Lluís Llach, per exemple, en les seves EPs.
Però el guitarrista d'Amaral, jo me l'imagino que deu ser com un Playmobil, que quan li treus el barret té com a...
Té aquell cap tallat.
Aquell cap tallat. No té més cap.
Doncs David Howell, que fa 61 anys... diuen que hi ha un gran misteri entorn del seu sobrenom. The Age en anglès podria ser traduït com una aresta o un eix. Alguns asseguren que es va posar The Age pel seu vertigen i el fet que sempre es manté allunyat de les baranes en edificis alts, a prop, per tant, de l'eix de l'edifici. I per això diuen que es diria The Age.
Una mica l'ha buscat, no?
Sí, una mica. Jo crec que
és més pel... Ja que avui és el seu aniversari, li pregunten qui... per la seva edat, la seva age en anglès.
Age, no sé, no. No, ell diu que... Ell mateix ha dit que és una al·lusió a la seva cara angulosa i al seu llarg nas. Vull dir que tant rebuscar-ho i realment és un tema de la seva cara. També felicitem el tenista suís Roger Federer, idolatrat per el nostre jefe Toni Clapés. Federer, que atenció, en fa 41.
41, joveníssim.
Jo pensava que no sé,
el feia més gran. Sí? Però és que els esportistes sempre semblen més grans.
Sí, no sé.
Sí, perquè
comencen a ser adults abans, crec.
Exacte.
No? I llavors...
Són els diners que et fan envellir abans.
Sí. O per exemple, el següent que et diré, me l'imaginava més jove, que és Dustin Hoffman, l'actor, que en fa 85.
Ostres,
i m'imaginava que en tenia menys, no ho sé.
El del cotxe fantàstico,
sí,
no?
Sí.
Dustin Hoffman.
Tu David Hasselhoff.
He dit un creuament, per això he dit 85, no
85,
pot ser.
85. I també és l'aniversari d'aquest cantant. Amb aquesta vegueta és Shawn Mendes, que en fa 24. Però amb només 15 anys es va convertir en l'artista més jove a debutar en el top 25 a la llista Billboard amb aquest tema que escoltem, Life of the Party.
I pel que fa a efemèrides, un apunt.
Sí, un apunt, perquè avui fa 48 anys d'aquest moment. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. És Richard Nixon, per qui no conegui aquesta veu, és el que era president dels Estats Units, que finalment dimitia un dia com avui fa 48 anys després de l'escàndol del Watergate, un cas que obria una nova etapa en el periodisme d'investigació mundial i que 50 anys després doncs encara se'n parla. Plegava dos anys després que periodistes del Washington Post destapessin, escolta'm, un intent d'espionatge a l'oficina del Partit Demòcrata per part de 5 homes pagats amb diners d'una caixa B, de sona, no?, això de Caixa B.
Caixa B.
D'una Caixa B del Partit Republicà i que Nixon ho hauria encobert. Es va saber, gràcies a les cintes, que, atenció, Nixon gravava de totes les converses que tenia al despatx Oval. Es va
doncs
que tenia,
mira...
sí, un mecanisme de d'allò, i el jutge que investigava aquest robatori va dir: vull les cintes cap aquí, i allà és on va descobrir que Nixon podria haver encobert doncs, aquest intent de robatori doncs, en la seu de l'equip rival. No? Quan veia que el Senat, que estava investigant el tema, li faria un impeachment, com li va passar a Trump no fa gaire, doncs Nixon va decidir plegar. Si us interessa el tema, hi ha moltes pel·lícules sobre el Watergate, però a destacar el clàssic Todos los hombres del presidente amb Dustin Hoffman.
Home, que és el cotxe fantàstic.
Sí, sí. I Robert Redford fent dels periodistes doncs, que ho van destapar tot, Carl Bernstein i Bob Woodward. També la pel·lícula The Post, amb Tom Hanks i Meryl Streep sobre el periodisme i les pressions de la Casa Blanca exercia sobre els diaris perquè no destapessin certes qüestions, i també la pel·lícula per excel·lència, podríem dir, que es diu Frost Nixon, sobre les quatre entrevistes que el periodista David Frost va fer l'expresident Nixon 3 anys després de plegar i va trencar el seu silenci. En aquesta entrevista, finalment va confessar que s'havia saltat la llei, i aquí va fer aquest periodista famosíssim, doncs que d'aquí era un periodista molt jove. Nixon va dir: agafaré aquest jovenet que me'l menjaré i l'entrevista serà facileta, i la cosa es va anar complicant, el periodista el va anar pressionant fins que Nixon es va rendir i va confessar que va encobrir aquest cas del Watergate.
Va, posem una miqueta de musiqueta per animar aquest berenar ja quasi sopar dels apartaments Hawaii.
Doncs mira, una mica de Queen, escolta'm, que mai passa de
mai fa mal.
I és que
aquí el tècnic de so no tenia un bon dia, eh?
No, és que és un directe.
Ja, però el tècnic de so no estava fi, eh?
És demà farà 36 anys d'aquest directe, molt important perquè és l'últim concert de Freddie Mercury amb Queen.
Ah, mira.
120.000 persones que es van reunir a la ciutat de Stevenage, al nord de Londres, on el grup, atenció, va haver d'arribar en helicòpter a l'escenari davant el col·lapse que hi havia. Wow. A totes les immediacions. Clar, no m'estranya amb el preu de les entrades.
Quan costaven?
Mira, 14,5 lliures, que són 17 euros d'ara. 17 però, euros anar però, a veure Queen.
Però això de les antigues lliures, sense inflació,
sense
ni res d'això.
Sense inflació, ni res.
Clar, ara vindrien a ser el que costa un concert d'ara. 150 euros.
O 200, si la compres segons amb quines plataformes.
Es nota que jo me'n vaig a la grada del final de tot, que sóc la que he dit el preu més baix.
Doncs allà ningú sabia, ni tan sols el propi Freddie Mercury i la banda, que seria l'últim concert junts. Thank you, beautiful people! Good night, sweet dreams, I love you. Les últimes paraules de Freddie Mercury sobre un escenari amb Queen. Uns mesos després s'assabentava que tenia la sida i decideix només fer gravacions a estudi i deixar els escenaris. Enregistren 2 discos més fins que el 24 de novembre del 91 mor, només un dia després d'anunciar al món que tenia la sida. Aquest concert el teniu sencer, 2 hores, penjat a YouTube, per si algú li interessa doncs mirar-se el sencer.
Què hi poses tu per buscar-lo al cercador de Google?
Jo he posat Queen 1986 i el nom de la... perquè aquell any també van fer el mític concert de Wembley, sí, que molta gent recordarà, però poses Stevenage 1986 i et surt, i et sortirà el concert.
Bona recomanació.
I l'altra recomanació que faig és la Bohemian Rhapsody, la pel·lícula que acaba justament doncs amb aquest recreant aquest concert final de Queen, i que la podeu trobar a la majoria de plataformes, Netflix, HBO i Amazon Prime.
Fantàstic.
I de Queen a la Queen, Marc.
La Queen, sí, la cantant de trap.
No, per mi la reina, la més gran, que és Whitney Houston.
Quinta Marral.
És que ara, mira, m'agrada posar a cantar, però...
No ho diguis dos cops, eh?
No, que despertarem els veïns aquí amb uns quants crits. No. Whitney, Elizabeth Houston... potser al final.
M'apunto.
Whitney Elizabeth Houston, que faria avui 59 anys, nascuda a Newark, ha estat, a veure, us he de dir, la meva cantant, eh? És la meva debilitat. Cantant de rhythm and blues, de pop, de gospel, la més important dels anys 80 i 90. Segons el Rècord Guinness, és la que ha rebut més premis de la història. 6 Grammys, premis America Music, premis Billboard, 2 premis Emmy, un MTV Video... Bueno, moltíssims. Ha venut més de 120 milions de discos i 50 milions de discos senzills. I influència ha estat de moltes cantants actuals, Christina Aguilera, Alicia Keys, Jessica Simpson, etc.
Tinc apuntat que després cantaràs, eh?
Ja ho veurem. Sí, ho he promès. Aquesta cançó que escoltem, Higher Love, doncs és una de les cançons que s'ha recuperat, inèdita, i s'ha publicat després de la mort de la cantant, que va tenir una vida d'èxit però també de desgràcies. Un marit, Bobby Brown, que enganxat a la droga la maltractava dia sí dia també. Ell es va refugiar amb una amiga íntima que anys més tard va escriure un llibre on assegurava que estaven enamorades. Whitney es va refugiar també en la cocaïna i se la va trobar la seva assistent a la banyera de l'hotel on s'allotjava per assistir als Grammy. L'autòpsia va revelar, això va ser el 2012, que va morir accidentalment per la combinació d'un atac de cor i l'abús de la cocaïna. Com dèiem, un cop morta s'han recuperat temes com aquest Higher Love i fins i tot, atenció, es fan espectacles amb el seu holograma.
Sí, que pot seguir girant gràcies
Continua
a la tecnologia.
Continua fent concerts gràcies a la tecnologia. Precisament se'n fa un a Madrid, on es va fer l'estrena mundial d'un espectacle de Whitney Houston amb holograma, al Gran Teatre Bankia Príncipe Pío, que es reprèn del 22 d'octubre al 5 de novembre, si algú vol anar a Madrid.
I aniràs, suposo, Míriam.
Si puc, sí, perquè això no m'ho puc perdre. He vist el tema TripAdvisor, saps? Les opinions
quines,
de la gent.
Opinions,
i totes són boníssimes.
Totes són bones.
Totes són boníssimes.
Jo m'imagino que vas a veure l'espectacle, et toca la Míriam al costat, la Míriam se sap totes les cançons i ho afina tot al costat. Sí, sí. I quina ràbia de filla que m'ha tocat al costat.
No. I bé, després d'aquest moment fan, és que me l'havia de permetre, si us plau. Més aniversaris destacats de la setmana. Dimecres, el de l'actriu catalana Úrsula Corberó, la Tòquio de La Casa de Papel.
Saltar intro.
Saltar intro.
És el que em ve al cap quan sento que
sí, no?
Saltar intro.
Saltar intro.
Vull que em donin més teca.
Jo realment he de dir que em vaig escoltar la intro, el primer capítol, per veure-ho, no? I després ja, vinga. Mundialment coneguda doncs, per el seu paper a la sèrie de Netflix i per alguns més veterans hem de dir que la vam descobrir fent de Ruth a Física o Química, que és una d'aquelles sèries de la nostra adolescència. Corberó, que a més de quedar-se sense paraules en un avió quan Madonna se li va acostar i li va dir que era fan seva, és una anècdota que va explicar en un programa d'aquests Late
amb
Nights
Jimmy
amb el Jimmy Fallon, una anècdota boníssima. També té una vessant social, participa en diverses campanyes de sensibilització sobre el càncer de mama. Per tant, una abraçada per la Úrsula Corberó, que aquesta setmana també fa anys. I dimecres també felicitarem una persona, Marc, que podríem dir, no sé si us heu fet íntims, però bé, que coneixes moltíssim.
Hola, soy Carlos Sobera. Usted tal vez piense que yo estoy aquí simplemente porque...
El presentador de First Dates, que fa 62 anys, i amb qui, Marc, al Versió vas viure un moment memorable mentre l'estaves entrevistant. Podríem dir que no sé si és que vas provocar el que podria ser la primera crisi matrimonial Carlos Sobera dona Carlos Sobera.
Sí, va ser ben curiós perquè a més el trucàvem el dia de Sant Valentí,
sí.
I llavors el trucàvem com el gurú de l'amor.
Clar.
Com la persona que més cites presencien tot l'any.
Clar, que més relacions ha provocat.
Exacte,
clar.
És el cupido de l'estat. I llavors vam parlar amb ell i precisament aquell dia es veu que amb la seva dona no s'entenien massa.
Mi mujer está haciendo los síntomas de vomitación, de vómito cuando me dice, pero es verdad, ¿eh? Hay que hacer eso.
Dice, a mí está tu mujer ahora comentando.
Ya la he perdido.
Pero que se ha ido después de este comentario.
Sí, se ha ido, a ver si es verdad. Que se... Pues ahí tienes que hacer.
¿Qué está diciendo ella? ¿Qué está diciendo, Carlos? Sí.
Me está haciendo gestos obscenos, o sea que mejor no hacerlo en mi caso.
Momentàs per Carlos Trovera, que esperem que tot estigui bé, que amb la dona també estigui bé.
Sí, després els he vist en un programa de televisió i estaven junts.
Sí, esperem que estiguin bufant aquestes 62 espelmes. I acabarem amb dues cosetes, Marc i Anna. Mira, dissabte, dia dels esquerrans.
Ah, mira, sí. Molt bé.
Meu.
Jo també, esquerrà.
No ho sabia.
Sí, sí, però jo sóc una mica raro, perquè...
Jo també faig coses amb la dreta.
Oi, tu també?
Sí.
Per exemple, em ve una pilota i xuto amb la dreta.
Jo boto la pilota de bàsquet amb la dreta.
Jo també.
I tallo la carn amb la dreta.
No, jo amb l'esquerra.
Veus?
Però, en canvi, tinc com una cosa que no sé per què és només aquella funció. Batre un ou he de pensar com fer-ho perquè ho faig exactament igual amb les dues mans. Em costa el mateix batre un ou amb la dreta que amb l'esquerra.
Uau, doncs a mi només d'imaginar-me de fer-ho amb l'esquerra ja em costa.
Incapaç, jo sí, batre-lo amb l'esquerra, sí.
Ho faig igual.
Carai, noi.
És on se'm troben els punts de dretar i esquerra.
De dretar, bueno, mira. Doncs això és el nostre dia avui, eh? Ens autofelicitem. I és dissabte, doncs... Perdona, t'he dit avui, Dia dels Esquerrans, no, dissabte. Dissabte és el nostre dia. Doncs és el mateix dia que s'estrenava un dels clàssics de Disney. Ja us he dit que venia forta, però també vinc una mica negativa avui, perquè les dues últimes coses que us porto són doncs per plorar. Vale. Un dels clàssics de Disney que ha creat una generació traumada.
Mami! Oh.
Doncs sí, s'estrenava Bambi.
Mami!
Ai.
Bambi, el 1942.
Puc rebobinar la cinta perquè no li faci res a la mama del Bambi?
I no t'he posat tot el tros que la mami...
Saps que no he vist mai mort. Aquesta escena perquè no vull passar...
Aquest... No, és que molta gent ha fet,
tu l'has vist,
ha fet un pas ràpid d'això.
Jo la vaig veure quan era petita, però mai la vaig tornar a veure perquè realment és traumàtica.
És que realment és traumàtica. Vull dir... Ara faria allò d'obrim línies, afectats per la mort de mare de Bambi, fem-ho aquí una mica de
però què va ser? Va ser un caçador, un incendi? Què va ser?
Sí, fugien, crec que d'uns caçadors i la van disparar.
Ai.
Sí. Perquè, bueno...
Tu madre no podrá venir jamás.
Tu madre ya no podrá venir jamás.
Los hombres se la han llevado.
L'han caçat.
Ui, que mal rotllo. Diu alguna més?
Crec que sí.
I aquest silenci, pobre Bambi.
Bueno, perquè
es donen gràcies i aprender a andar solito.
Ai, pobre.
Andar solito, amb uns mesos que tenia, pobre
Bambi. Hijo mío.
En fi, que és la de les primeres pel·lícules de Disney, però de les que la gent té més mal record. Bambi, 1942. I volia acabar amb un, t'ho juro que volia acabar amb un, t'ho ben juro, però és que...
No ho has trobat. Vaja.
És que s'havia de recordar aquesta efemèride, pels que som culers, és una efemèride que em costa, però ho hem de fer, perquè diumenge farà 2 anys d'això.
La rematada de Coutinho, gol.
Bo. No.
Gol de Coutinho, gol del Bayern de Munic, 1 minut i mig, ja haurem arribat al 45... Barça 2, Bayern de Munic 8.
Mare de Déu.
8-2.
Fa 2 anys d'això.
Fa 2 anys d'aquest partit, amb golejada històrica contra el Barça. 2 gols de Müller, 2 de Coutinho, que estava cedit pel Barça. Que aquests fan mal. Un gol de Perisic, un altre de Naibri, Kimmich i Lewandowski. Que aquest... en principi ha de venir cap aquí. Doncs van acabar amb el somni del Barça de conquerir la Champions League. Hem de dir que va ser l'últim partit de Setién. Uh-huh. Arran d'això, Bartomeu, que encara era president, va fitxar Koeman.
Uh-huh.
I arran de tot això va ser quan es va activar tota la moció de censura, que ja s'estaven recollint paperetes, Bartomeu va dimitir
al principi del final.
Va ser el declivi ja total va ser aquell dia que Piqué va dir si me tengo que ir, me voy, no? Tot aquell drama de la final de partit, però bé, valia la pena posar-ho per veure que d'això només fa 2 anys i tot el que ha passat amb 2 anys a Can Barça.
Doncs aquesta setmana se celebren 2 anys d'aquest moment. Jo crec que sé com aixecar-ho això, Míriam. I és que ens has dit que abans de marxar cantaries.
Val.
Et podem posar una miqueta de reverb?
Posem la cançó altre cop aquesta.
Sí, posem la cançó.
De la Whitney.
Et posem una miqueta de reverberació al micro i ho fem bé. Wanna dance with somebody. I want in the heat with somebody. Hey, I wanna dance with somebody. I need somebody to love me. Somebody, hey, I wanna dance with somebody. Need somebody to love me. Míriam Díaz, un aplaudiment.
RAC 1.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? RAC1, La Vanguardia i Mundo Deportivo organitzen el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Participa publicant la teva fotografia en Instagram al costat de la seva descripció i l'etiqueta coixinet 7 Meravelles de Catalunya. Entre totes les fotos sortejarem un iPhone 13. Participa!
Si et despertes un matí i l'estrella del teu equip porta una altra samarreta, és que torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor Mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'app de Mister o registra't a mister.mundodeportivo.com. Hi ha molts premis en joc.
És que la casa es queda tancada molts mesos.
Bé, la casa està tancada, però ja està protegida. Amb els detectors de les portes sabem si intenten entrar i amb les càmeres detectem qualsevol moviment. Nosaltres rebem els senyals i les imatges i les posem a disposició de la policia. Això serveix perquè puguin desallotjar la casa. Així que tranquil, que nosaltres ens anticipem i sabem com actuar.
Aquest estiu, protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Tot seguit, el fil musical d'Apartaments Hawaii els oferirà un dels millors moments de la temporada de RAC1. Esperem que gaudeixin de l'estada.
Què tal? Tornem a ser nosaltres, la gent dels Apartaments Hawaii. Aquest programa ja s'està acabant per avui dilluns, però abans ho farem amb música, amb la Montse Vidal, des del programa del Versió RAC1. Si teniu allò uns 30, 30 i pico, segur que es farà una mica d'il·lusió perquè recupera les millors bandes sonores de pel·lícules dels anys 80. Endavant, Montse, quan vulguis. Avui amb Montse Vidal volarem i ho farem amb l'estrena de Top Gun Maverick, aquest cap de setmana que ha aconseguit xifres rècord, i ens ho va dir el...
Ui, què ha passat aquí? Ha sigut jo.
Deia que ha aconseguit xifres rècord, ens ho va dir el Xavi Franquesa, 124 milions de dòlars de recaptació als Estats Units, millor debut en taquilla de Tom Cruise després de 40 anys de carrera, que es diu aviat, i èxit també al mercat internacional, on ha recaptat, atenció, 248 milions de dòlars. O sigui que... Bueno, hem recuperat amb escreix el que han invertit. Montse Vidal, què ens expliques?
Molt bona tarda, doncs us explico que aquesta pel·lícula té una banda sonora que està a l'alçada de totes aquestes xifres.
Home, coincideixo plenament.
Destaca la cançó principal, és una nova cançó de Lady Gaga que, bé, ja està acostumada a participar en diferents pel·lícules, no és la primera vegada que fa una cançó que posa música al cinema, ja ho va fer, per exemple, amb Shallow, de la pel·lícula Star is Born, sí, amb Bradley Cooper, per la qual, per cert, va guanyar un Oscar. Veurem què passa amb aquesta de Maverick, de Top Gun, l'any que ve, haurem d'esperar els Oscars de l'any que ve. Bé, i ara doncs arriba doncs amb aquesta nova entrega de Top Gun amb una èpica balada que no sé si heu sentit, que es diu Hold My Hand. Feta expressament per l'ocasió, i no sé si heu pogut veure el videoclip que combina imatges espectaculars de la pel·lícula amb imatges de Lady Gaga.
Jo he vist el tràiler i he quedat una mica marejat. Per cert, que aquest migdia he vist unes imatges que m'han cridat, bueno, d'aquestes que criden l'atenció, on surt, no sé si és real o no, vull dir que hauríem de confirmar, però a mi m'ha semblat que sí, amb un F-18 Tom Cruise, que ens va explicar el Xavi Franquesa que havia volgut fer ell les imatges reals portant un F-18, i darrere el James Corden.
Qui? Mira.
Que l'estava entrevistant a l'avió.
Carpool Karaoke.
Sí, des de l'avió. Sí, sí. No sé, suposo que sí que hauria estar fent aquest, aquest format, una mini entrevista a l'F-18, repeteixo, Tom Cruise comandant, i aleshores hi ha tot un seguit de càmeres des de fora.
Però volaven.
I estaven volant, sí, sí, però clar, no sé si realment és així, vull dir, és real o...
Podria ser un simulador, eh? Podria ser un simulador.
Jo les imatges que he vist...
Les imatges que he vist crec que són reals.
Sí.
I tal com ens va dir el Franquesa, Tom Cruise va dir que volia saber pilotar un F-18 i jo...
Si ell té la capacitat de fer-ho i l'altre confia, doncs mira, posen el llistó ben alt pel que fa a les entrevistes.
Jo he vist les imatges aquest migdia, crec que era el planta baixa, i m'han cridat molt, molt l'atenció. És allò que és un efecte visual.
Impactant.
Bueno, doncs Lady Gaga. Que...
Doncs sí, apareix el videoclip vestida d'aviadora precisament en... Bé, d'acord amb el que és la temàtica de la pel·lícula, tocant el piano, interpretant aquesta cançó, i el primer que he pensat és, quan l'he vist, és com ha canviat Lady Gaga en els últims anys? Com ha passat de ser un artista vestida amb looks impossibles, a portar els cabells amb mil colors, a tenir doncs una imatge molt més clàssica en tots els aspectes, i també repercuteix aquesta nova imatge amb la seva música, ha deixat de banda les cançons hiperproduïdes per fer coses molt més orgàniques. El cert és que ho tenia difícil perquè la cançó de la primera entrega de Top Gun, el clàssic de Berlín, va deixar també el llistó molt alt. Cançó dels 80,
m'encantava aquesta cançó.
Boníssima.
Què
eren, de Berlín, un grup que...
Però no han tornat a fer massa cosa més.
No de tant èxit, podríem dir. És una cançó que va escriure per això Giorgio Moroder, com molts els èxits dels anys 80, incloent cançons de pel·lícules. De fet, vam parlar aquí a la secció que aquesta precisament era considerada la primera balada electrònica, que hi ha aquesta base per sota, que no potser no identifiquen com a cançó electrònica, però que ho és, i va ser en el seu dia doncs molt innovador. Dins la banda sonora de Top Gun Maverick, la nova, també trobem peces del compositor de la primera part, Harold Faltermeyer, i de Hans Zimmer, així com un tema nou de One Republic, que està bastant bé. I també apareix una cançó que ja apareixia a la banda sonora de la primera edició. Aquesta es recupera, un tema molt reconeixible de la primera pel·lícula, a banda d'aquesta Take My Breath Away. Una cançó també de Giorgio Moroder, interpretada per Kenny Loggins, és aquesta Danger Zone.
De la primera també.
I apareix a la segona també.
A la segona també?
També.
Surten les dues.
Això és de quan surten a volar.
Boníssima. Per cert, el vol amb James Corden és real, eh?
No és simulador.
Ara no sé si sentiu un so de fons.
És
que m'han passat el vídeo.
I el James Corden ho va passar fatal, pobre.
Ho va passar
malament.
Amb un F-18 ho diràs.
Doncs em miraré les imatges perquè he vist un petit fragment al planta baixa i m'he quedat amb l'interès.
Que l'havia rosa.
A mi m'encantaria.
Es va marejar. Ha de ser una impressió, eh?
Això és brutal.
Aquesta cançó, a més, amb aquesta música, que ja et poses en situació, amb aquest rock dels 80...
Aquí surt el Tom Cruise amb aquestes de pell que els que volíem imitar-lo ens la vàrem comprar.
Jo deia que de la Rambla, de Chaqueta Piel Caballero.
Sí, bueno, es va posar de moda,
no? Sí, la vaig comprar al Montseny. El Montseny havia una tradició de... Feia molt bona roba de pell al Montseny,
A Viladrau.
Santa Maria del Palau Tordera.
A Santa Maria, i tant.
Allà me la vaig comprar, allà.
Inicialment aquesta cançó se li va oferir a Bryan Adams, però va ser finalment Kenny Loggins.
No, millor Kenny Loggins.
Perquè la va rebutjar, perquè Bryan Adams no estava gaire d'acord amb la temàtica de la pel·lícula, va dir que era excessivament patriòtica, clar, ell és canadenc, la glorificació de la guerra, etc. Va ser tot un èxit, va arribar al número 2 de la llista Billboard i va ser una alegria per Kenny Loggins. Les bandes sonores dels anys 80 estan entre les més venudes de tots els temps, perquè l'èxit en taquilla convertia aquestes cançons en èxits pop, que també triomfaven paral·lelament a la ràdio i a les llistes de vendes. Mai aquest fenomen havia succeït abans dels 80 i ara sí que és cert que no s'ha tornat a repetir, si més no d'una manera
aquell
tan...
nivell, no?
Sí, tot molt més diluït. Avui, vinga, anem a repassar algunes d'aquestes cançons que van ser èxit gràcies a les pel·lícules dels anys 80. Continuem amb Kenny Loggins, que també va fer una altra de les grans bandes sonores dels anys 80.
Em sona.
Dos anys abans.
Boníssima.
Sí, record de Kenny Loggins va arribar al número 2 de la Top Gun, el Billboard. Aquesta va estar 3 setmanes seguides al número 1. És la cançó que donava títol a la pel·lícula del 84 protagonitzada per Kevin Bacon, Footloose. Però, com dèiem, feia d'un adolescent que viu a Chicago als anys 50 i l'Ajuntament prohibeix el ball i la música rock perquè 5 joves van morir en un accident de trànsit després de sortir d'una festa, etc. Llavors la pel·lícula doncs, es desenvolupa en base a aquest argument. Dins aquesta mateixa banda sonora hi havia una altra cançó èpica dels 80, inconfusible, Bonnie Tyler amb Holding Out for a Hero. Cert, de l'F-18, a veure, diuen no era un F-18, primer surt amb un Mustang P-51 de 1944 i després amb un caça acrobàtic, no saben el model, però no un F-18. Ara, el treu a volar, eh? I l'altre es mareja com una sorra.
Bueno, està bé, tenim els detalls.
La gent va dient coses.
No, no, que està molt bé, jo a mi, clar, no, ho he vist en un moment al planta baixa i he pensat, m'ha semblat, que, bueno, com un nevat darrere l'altre, doncs, pues, doncs, un F-18, jo què sé.
Al final és igual, si fa acrobàcia...
Exacte, sí, sí. Pobre James Corden deu haver tret la primera papilla.
S'ho he penedit a l'últim moment. Aquesta banda sonora té elements molt variats, la de Footloose, amb artistes diferents, i malgrat que el tema anterior va ser el més recordat, el Footloose, de Kenny Loggins, l'estrella del disc era Bonnie Tyler, i tal, i va donar aquesta força en aquesta cançó. A més, tot just acabava de triomfar amb aquella It's a Heartache, amb el tot de l'Eclipse of the Heart, que en aquesta nova entrega de Top Gun, la que es va estrenar aquest cap de setmana, a part de Kenny Loggins, hi ha un altre nom que ens connecta també directament amb els 80.
A veure.
Aquest nom és el de Harold Faltermeyer.
Sí, home.
Sí, us sona el nom? Mira.
A tu et sona?
Ah, bueno, em sona per la pel·lícula.
Per la pel·lícula, clar.
Superdetectiva, bueno, Hollywood,
home,
no?
Home. És una de les, un dels pioners de la música electrònica.
És aquella que fa... Però
potser millor que l'escoltem l'original.
Boníssima.
Aquesta, si no recordo malament, no canten.
Tot instrumental.
Anava molt bé quan havies d'anar al lavabo, quan feia Ràdio Fórmula, allò a la nit, saps?
Clar, donava un marge, no?
Estava sol com un mussol amb una emissora de ràdio i deia, bueno, pues, i posaves això, ens va durar 5 o 6 minuts.
Sí, 20 minuts ben bons
d'aquesta... Podies anar tranquil,
puja, puja. D'aquesta melodia, sí, sí.
Cuidao, eh? Imagina't el pájaro i anar tocant el teclat, saps?
I triomfant, eh? No, el rei del mambo en aquesta època.
Un Nacho Cano, però bo.
Sí. Harold Faltermeyer, també el trobem en aquesta banda sonora de Maverick, eh? També, juntament amb Hans Zimmer, també hi surt. Per això dic que és altre dels noms que ens connecta amb aquesta pel·lícula, amb els anys 80, per això hem fet aquesta retrospectiva per anar a escoltar aquesta peça. Dins aquesta pel·lícula, superdetectiu a Hollywood, també apareixia una altra cançó memorable que també va fer Harold Faltermeyer, que aquesta sí que tenia lletra, i la cantava Glenn Frey dels Eagles.
Escolta, Vidal, no hauràs de venir cada setmana. Parada, que s'acostem a final de temporada.
Jo encantada. Mira, m'ha passat que mentre preparava la secció, demana cardant el cabell a mira que no m'ha preparat les cançons, eh? Perquè totes tenen aquest aire avui tant, eh? No, no. Sembla una cançó per Glenn Frey, perquè si comparem aquest so amb el so original dels Eagles, però el seu manager va dir: Glenn, vés a aquesta audició perquè t'interessa.
Canta, canta. I... Glenn, ponte una copa.
Sí, venga.
Y venga, ves cap allà.
Y canta y gana un poco de dinero porque está bien la broma.
Ponte una copa y disfruta.
Clar, és que se sabia que als 80 les cançons, gràcies a l'aparició de la MTV, la gent s'estava acostumant a veure, doncs això, vídeos musicals, i quedava molt bé una cançó enmig d'una pel·lícula. La gent ho tolerava molt bé i a més després ho demanava, per això l'èxit d'aquestes bandes sonores dels anys 80.
Va, més.
Vinga, més. Una que anava sobre el ball, que als 80 se'n van fer unes quantes. Aquesta va ser una de les primeres. La va fer Irene Cara.
Hombre, fame.
Escalfadors o no?
I tant.
També, sí.
A tope, escalfadors, mallots...
No, i tu feia aeròbic, no?
I era professora d'aeròbic, ah, i dius ara.
Clar, sí. Bueno, és que la Gaila té un cos que
està
fibrada,
no,
eh?
No. Què dius? Si no, ara?
Ah, perdona,
zero patatero.
Entre... Entubo retubo.
Marques pas, marques a la tendència. Sí. Home, no, de veritat, no.
I ara?
Si entubo retubo. Sí.
Estic ara més tubeta que...
Va, o sigui, eres professora d'aeròbic i tot, eh?
Aeròbic, aleshores sí que estava forta.
Hosti, doncs pues amb el caràcter que tens.
No, no, tothom anava, però... Home. Jo anava cantant.
Els homes mandonguilla...
Però venien molts alumnes, eh?
Home, els homes mandonguilla fet
picadís.
Com l'Anna Terrés.
Fet bistec rus.
Sí, sí.
Un home mandonguilla com un bistec rus.
Doncs segur, Cailà, que aquesta següent també la feia servir a les classes. Irene Cara, tot i que a fama sí que ella era també la protagonista de la pel·lícula a banda de la veu de la banda sonora, aquesta no, en aquest cas només cantava la banda sonora, i aquí doncs ja sí que es van invertir molts recursos, va aparèixer a l'escena Giorgio Moroder, i també apareixia dins aquesta banda sonora de Flashdance del 1983 una pista de Michael Cimbello que recordareu que va passar la història,
oh, ja la recordo,
per aquesta mítica cançó.
Aquí sí que Cailà veig amb els escalfadors.
Mira, amb aquesta es podia córrer ràpid, un exercici que era rut, un, dos, tres, i movies les cames a tope. Però
cansat,
a tope, que no, suava, eh?
Amb els nervis, per l'amor de Déu, que m'agafarà un atac de nervis, pareu.
Saps, quanta m'ho havia de fer? Doncs ara, clar, ara va parlar d'una pel·lícula que també parla de dansa, però clar, aquest ritme, jo crec que ara... També hi ha moments a les classes d'aeròbic que comencen a baixar una mica, sí, el ritme, no? Per, clar, fa una mica d'aire.
Si no, no queda ni un alumne.
Van caient tots com a mosques.
Anem a fer-ho ara amb una cançó que recordarem per la pel·lícula... Bé, no dic la pel·lícula, a veure si l'endevineu.
Era aquella de... Com es deia?
Jo no sé quina és.
Sí, aquella d'una noia que se'n va de campament
amb els pares.
Dirty Dancing, clar. El que passa és que no és la cançó més representativa,
mítica, no?
Perquè la tinc preparada per una mica després, però dir-vos que això també va ser tot un èxit als anys 80 d'Eric Carmen.
Una mica mochi, aquesta cançó.
Ui, a mi em va
tocar.
Dirty Dancing.
I la pel·lícula també.
No,
la tarda del mochi.
La pel·lícula sorties emocionat de la vida.
La tarda mochi hem tingut.
Però clar, la pel·lícula, la banda sonora combinava èxits dels 80, és a dir, el que ho petava a l'època, amb èxits dels 60, és a dir, fabulós, perquè clar, la pel·lícula estava ambientada als 63 i teníem joies com aquesta.
Que malament.
Bé, em sap greu, però la festa, ara és allò que hem d'agafar la festa, agafar el bafle, el tocadiscos...
Home, quina tallada de rotllo.
Ja
està.
Això no es fa. I ja estava engrescadíssima.
Doncs la tallada de rotllo és com una tallada de síndria, avui. Ho hem de deixar aquí.
La deixem per un altre dia, no?
Sí, sí, per això et dic que hem de repetir com sigui la setmana.
Encenem les llums, tanquem les portes, ho tomem al carrer.
Ara és allò que, saps, que la discoteca tanca les llums...
I vinga.
Paga...
S'encenen els fluorescents?
S'encenen els fluorescents, que ja surts amb una... Sembles un cadàver. I venga, fins demà.
Internet.
Interrompem la programació per recordar-los que es posin aftersun al clatell. És un consell d'Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 amb Marc Bala.
Hey, John!
John, com estàs?
What's going on?
El nostre estimat veí dels Apartaments Hawaii.
Sí,
és el nostre veí de Nashville, Tennessee, eh?
Muy lejos de casa.
Sí, sí, Nashville, Tennessee, eh?
Sí, sí.
Com es pronuncia bé, això? Nashville, Tennessee.
Nashville, Tennessee.
I allà teniu una mena com d'accent diferent, no? O
sí,
de la
resta, sí, una mica. De... Sí, sí, tenemos un accento country.
Sí?
Sí, sí.
I què, com és l'accent country?
Well, the people kind of talk like this, and it's a bit difficult to understand, you know what I'm saying?
Ostres, no, ho fas bé, però clar, és que si ets de Nashville...
Sí, normal, normal.
Clar, molt bé, molt bé. I teniu alguna frase mítica, típica, que dieu a la gent de Nashville?
More beer, please. Ah, well, sí,
això es diu a tot el món, eh? Més cervesa, si us plau.
Sí, sí, això.
Que
això.
Bé. Sí. Escolteu, ara que som els tres aquí, que ja comença a fer menys caloreta, aquesta hora del vespre, m'agradaria marxar amb una cançó que m'agrada moltíssim, que es diu Gestió Emocional de Merda. La coneixeu?
I tant, sí, sí, a mi m'encanta.
No la coneixes
suena.
Tu, John?
No me suena.
Doncs t'encantarà.
Sóc d'aquells que arriben tant, que diu que surt, però en realitat està tirat al llit pensant en tu, tu, tu. Sé que quan surti al carrer hauré de fer com si no res, hauré els amics en faré molt de tu, tu. I si et tinc la veritat, la veritat, no sé com anar, potser sí que al final estic enamorat, però no t'ho diré mai amb els amics davant, et diré que t'estimo molt de tant en tant. I si et dic la veritat, no sé com anar, potser sí que al final estic enamorat, però no t'ho diré mai amb els amics davant.
RAC1. A RAC1, Via Lliure, amb Esteve Giral.
Amb moltes, moltes ganes de compartir els caps de setmana d'estiu. Per a mi, la millor època de l'any és l'estiu. Em ve molt de gust, per tant, barrejar estiu, ràdio i cap de setmana.
Dissabtes i diumenges, de 9 a 2 del migdia.
I estic segur, seguríssim, que ens ho passarem molt bé.
RAC1. Tots som 1. RAC1. Aquest dimecres és Superdimecres d'Esports a RAC1. A les 9, des de Finlàndia, final de la Supercopa d'Europa, Madrid, Eintracht de Frankfurt. Alemanys i blancs es disputen el primer títol europeu de la temporada. Viu el partit a RAC1 amb Jaume Molló, la narració de Miquel Agut i els comentaris d'Albert Blaia i Marc Guillén. Aquest dimecres, a partir de les 9, Supercopa d'Europa i tu diràs fins a 1:45 de la matinada. RAC1. Tots som 1.
Escolta, això dels Yellow Days de l'FNAC va de debò? Fins a un 30% de descompte en tecnologia? Perquè llavors, potser més val que busqueu una altra locutora, que em toca canviar de mòbil. I si algú pregunta, dieu que jo pronunciava fatal Yellow, d'acord?
Aprofita tu també tots els descomptes dels Yellow Days de l'FNAC i FNAC Funès. Consulta les nostres obertures el diumenge.
Hola, sóc Joan Dausà i ens veiem a l'Arts d'Estiu, de Pineda de Mar.
15 d'agost gaudeix dels grans èxits i el CBF de Dausà en un entorn de luxe.
Jo de tu m'agafaria amb calma per venir al màrquet, fer una mossegada, una copeta... Ja saps amb qui vindràs.
Darreres entrades artsdestiu.com. Aforament limitat.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Balart, fins al 10 d'agost, tenen tota la gamma de Piaggio Beverly des de 78 euros al mes. La tenen en 300 i 400 centímetres cúbics. Tots els colors disponibles. I te l'emportes l'endemà, sense esperes. I a més...
Pare, on has dit?
Només al concessionari Vespa Balart a Barcelona i l'Hospitalet. Grupbalart.com.
Grupbalart.com? Grupbalart.com?
Actualitzada,
renovada
i més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.